Més recursos per atendre l'alumnat, incrementar l'oferta de places i més centres educatius per la ciutat. Aquestes són les principals reclamacions que es van sentir ahir a la tarda a la plaça de l'Ajuntament, on unes 120 persones es van concentrar per denunciar la situació d'emergència educativa de la ciutat, una protesta que va estar convocada per l'Assemblea Educativa de l'Hospitalet. Bon dia. De seguida ens centrem a les reivindicacions educatives a la ciutat. Abans, però, com sempre, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Samarretes amb valor és la darrera iniciativa del Centre Especial de Treball de l'Associació Alpi. Es tracta d'una línia de producció per estampar i personalitzar equipacions, samarretes, bosses o tasses. Així convida entitats i particulars a fer que els seus productes tinguin també un valor social.
Ahora vamos a hacer un proyecto de equipación de fútbol o de deporte. ¿Y qué más? Pues es la primera vez que vamos a hacer.
Totes les entitats necessiten també aportar una mica de valor en els seus productes o la seva indumentària, no? Tots els uniformes i demés. Llavors, que fer-ho amb nosaltres aporta aquest valor social, no? Al final és una col·laboració entre entitats, que és el que busquem.
Tom i Jerry, aventura en el temps. Enceta aquest cap de setmana als cinemes Filmex Gran Via una nova edició del 5, el cicle de cinema infantil en català, amb l'objectiu de promoure l'ús de la llengua catalana en espais d'oci familiar. Una iniciativa que compta amb la col·laboració del Consorci per la Normalització Lingüística de l'Hospitalet.
Si nosaltres volem que els nostres infants s'identifiquin amb el català, és molt important que els herois i heroïnes de les pel·lícules també puguin expressar-se en aquesta llengua.
I en esports ens centrarem en la secció de natació amb aletes de l'Associació Esportiva Bellesport, que viu una temporada plena d'èxits. L'entitat ha crescut pel que fa al nombre d'esportistes i també ha fet un salt qualitatiu aconseguint títols importants.
Com a competició destacada tenim el top 8, que eren els 8 millors de cada prova a nivell nacional. Després hem tingut la Winter Cup, i així com a destacar també el campionat d'Ordizia, un Open que es fa en piscina curta, que aquí també van fer un altre rècord d'Espanya en relleus.
L'Assemblea Educativa de l'Hospitalet, encapçalada pel sindicat USTEC, va convocar ahir a la tarda una protesta contra l'emergència educativa a la ciutat. També van protestar contra l'acord subscrit pel Departament d'Educació amb UGT i Comissions Obreres.
Unes 120 persones s'han concentrat a la plaça de l'Ajuntament per denunciar la situació d'emergència educativa de l'Hospitalet. Encapçalats per l'USTEC, el sindicat de docents majoritari, han demanat més recursos per atendre l'alumnat i incrementar l'oferta de places educatives. També reclamen més centres educatius per la ciutat. Per això lamenten que amb les aules col·lapsades, aquest solar de l'Avinguda Carrilet s'acabi destinant a la futura comissaria de Guàrdia Urbana i Policia Nacional.
Denunciar la sobreràtio que pateix la ciutat, el desbordament que hi ha a les aules i que, en aquest cas concret, doncs, que hi ha un solar que es podria dedicar per equipaments educatius i es vol destinar a una comissaria de policia.
En aquest sentit, fons municipals expliquen que el solar no està qualificat d'equipament educatiu. Sí que està planificat com a ús docent aquesta altra parcel·la, també a tocar de l'Avinguda Carrilet. Situada entre el carrer Roca i Humbert i Mare de Déu de Bellvitge, podria acollir un centre educatiu de 3.000 metres quadrats si la Generalitat engega el projecte. Una alternativa, però, que l'USTEC considera insuficient per resoldre la saturació a les aules.
El Departament d'Educació el que considera que seria viable i que en principi hi havia la idea de desplegar com a centre educatiu, com a equipament educatiu, era el que es vol destinar a una comissaria. Si l'Ajuntament té altres solars disponibles que el Departament d'Educació considera, aquesta informació no ha arribat. Nosaltres considerem que els dos solars serien necessaris perquè hi ha una manca de centres educatius a la ciutat. El mateix Ajuntament va reconèixer que es necessitaven, com a mínim, entre 4 i 5 centres a la ciutat. Si ja n'estem, diguem que prescindim d'un i considerem que amb un altre n'hi hauria suficient, doncs igualment la mancança és evident.
La concentració arriba en una setmana de mobilitzacions en l'educació. Aquest dilluns, els sindicats majoritaris van convocar una vaga contra l'acord entre la Generalitat, Comissions Obreres i UGT.
Considerem insuficient l'acord, en primer lloc, perquè la part que és la qüestió salarial doncs la considerem totalment insuficient que sigui desplegable en 4 anys i amb la xifra que ens han ofert. Tot el que és la recursos per la inclusiva també considerem que per un costat és insuficient i per un altre costat doncs no es concreta. El mateix ens passa amb la reducció de ràtios i reduir la burocràcia perquè els docents no tinguessin tanta càrrega.
Des de l'USTEC consideren que la vaga de dilluns va ser un èxit, amb un seguiment que xifren en un 60%. Aquest divendres s'ha convocat una nova aturada.
L'aprovació dels pressupostos de la Generalitat haurà d'esperar. El govern català ha retirat els pressupostos que va presentar a finals de febrer i que s'havien de dur a votació aquest divendres al Parlament. Així, els socialistes s'asseguren continuar negociant els comptes amb Esquerra Republicana. Aquests pressupostos comptaven amb 110 milions d'inversions a l'Hospitalet, amb partides per projectes com el futur de soterrament de la Gran Via o el pla del Samuntà dels barris del nord de la ciutat. En una declaració institucional, el president Salvador Illa ha justificat la mesura per responsabilitat i estabilitat i ha anunciat per aquest dijous l'aprovació d'un suplement de crèdit mentre no s'aprovin els pressupostos. Esquerra, per la seva part, no posa l'IRPF com a condició prèvia per aprovar-los.
El govern que presideixo sempre ha tingut clar que Catalunya necessita pressupostos. Per això hem actuat sempre pensant en l'interès general i el bé comú. També teníem clar que volem fer realitat uns pressupostos de la mà de les forces progressistes de Catalunya. Per això hem respectat els seus temps i consensuat les seves propostes.
Avui celebrem que el govern hagi optat per retirar uns pressupostos que havia presentat de manera unilateral. Al mateix temps, nosaltres volem continuar negociant uns bons pressupostos i volem negociar-los en el marc dels acords d'investidura.
El sindicat UGT ha celebrat una sessió informativa sobre els nous reptes de l'ocupació a l'Hospitalet. L'acte ha comptat amb la participació del secretari de Política Sindical d'UGT Catalunya, Òscar Riu. Durant la trobada han valorat la necessitat que les polítiques d'ocupació s'adecuïn als perfils d'aquells que busquen feina. Més enllà de les decisions estatals, han reivindicat la cooperació que han de mantenir ajuntaments i sindicats en les seccions locals. En aquest sentit, consideren que el Pacte Local per l'Ocupació de l'Hospitalet és l'eina adequada per analitzar i actuar sobre els grups més necessitats de formació i polítiques laborals. Entre els col·lectius que consideren més vulnerables i prioritaris en aquests moments a la ciutat es troben els majors de 50 anys. En el cas de l'Hospitalet, també han identificat altres sectors sobre els quals s'han de promoure aquestes polítiques.
Nosaltres creiem que hem de treballar amb les persones aturades de llarga durada, els aturats de més de 45 anys i de 55 anys, i la incorporació de les persones joves i de les dones joves al món laboral. Ara també haurem de fer front a aquest procés de regulació dels treballadors, de les treballadores, que es produirà en uns mesos, i per tant també treballar les ofertes formatives que s'hauran d'oferir a totes aquestes persones que han estat vivint al nostre país, que han estat treballant d'una forma irregular i que s'hauran d'ocupar en un breu espai de temps. ¿No?
Mayores de 50 años se está convirtiendo en, ya no en una característica de algunos sectores precarizados y que la mayoría de trabajadores necesitaban ese puente para una jubilación digna, sino que se está convirtiendo ya en una triste tendencia. La digitalización está afectando a especialistas y a técnicos con determinadas edades. Creo que los sindicatos en los centros de trabajo, que somos el primer observador, junto con algunas patronales, tenemos cosas que decir.
El Centre Especial de Treball de l'Associació Alpi compta amb una línia de producció per estampar i personalitzar equipacions, samarretes, bosses o tasses. Es tracta de la iniciativa Samarretes amb Valor, que convida entitats i particulars a fer que els seus productes també tinguin valor social.
Fins a una vuitantena de samarretes com aquesta s'han de preparar des del Centre Especial de Treball de l'Associació Alpi. És la darrera comanda en què estan treballant, en aquest cas, per al campus de Setmana Santa de la Fundació Esportiva l'Hospitalet Atlètic.
Hemos empezado a hacer jornada de un nuevo proyecto de camisetas. Ahora vamos a hacer un proyecto de equipación de fútbol o de deporte. ¿Y qué más? Pues es la primera vez que vamos a hacer.
Estamos sacando la equipación y la bolsa para poner su escudo y este tipo con una máquina que tenemos y estamos aprendiendo.
Totes les entitats necessiten també aportar una mica de valor en els seus productes o la seva indumentària, no? Tots els uniformes i demés. Llavors, que fer-ho amb nosaltres aporta aquest valor social, no? Al final és una col·laboració entre entitats, que és el que busquem.
Es tracta de la iniciativa Samarretes amb Valor, que ha posat en marxa l'entitat per tal de diversificar la seva activitat i poder continuar donant viabilitat als llocs de feina de la trentena de persones amb discapacitat intel·lectual que formen part del Centre Especial de Treball.
Treballar amb ells necessites més temps perquè aprenguin i capacitin, per tant necessites, un, aquests clients i aquestes comandes primeres per poder fer aquestes proves, i una vegada ja capacitats, doncs, tenir el volum que assegura, no, doncs, que amb les pujades de salari mínim doncs, tingui viabilitat el que tinguin aquesta feina digna amb el seu salari digne.
Entitats esportives de la ciutat, però també particulars, poden encarregar les seves samarretes, motxilles, tasses o fins i tot trofeus i ampolles. A més, des d'Alpi també es poden encarregar del disseny. En el cas de la Fundació Esportiva L'Hospitalet Atlètic, aquest no és el seu primer encàrrec. De fet, ja fa més de 10 anys que col·laboren en projectes com el d'assistents tècnics, que permet a usuaris d'Alpi formar part d'un equip ajudant l'entrenador, o l'equip inclusiu, que han posat en marxa i que podrien ampliar la pròxima temporada.
Nosaltres ja amb ells vam començar amb el merchandising del club, que vam fer unes samarretes per l'afició, unes dessuadores, amb el lema de l'escut al cor, i ja com que treballem amb ells des del 2015, doncs tot el que podem col·laborar a fer junts i no, donar-li un poc un valor social a les accions que fem també a l'entitat, doncs sempre pensem en Alpi i treballem conjuntament.
Les entitats interessades només cal que es posin en contacte amb Alpi per fer de les seves equipacions samarretes amb valor.
Un grup d'alumnes d'ESO de l'Institut Eduard Fontserè han presentat un treball intergeneracional que han elaborat amb veïnes de la Florida a les Planes. Es tracta d'una publicació en paper que recull les històries de vida i les cançons d'infantesa de dones grans del barri.
Reparteixen la publicació que ells mateixos han elaborat. Observar i cuidar és el fanzín que uns 80 alumnes d'ESO de l'Institut Eduard Fontserè han fet a classe de català i de castellà. La revista recull les històries de vida de veïnes de la Florida, usuàries de diversos grups d'envelliment actiu. Testimonis directes que els i les joves han pogut conèixer de primera mà amb entrevistes a dones grans del barri.
Hem presentat un fanzín que hem fet parlant de vida de dones majors del barri, de com era el seu passat i tot això. No totes havien arribat a acabar els estudis, que moltes treballaven a molt temprana edat.
Explicar un poc nostra niñez perquè tuvieran una idea de com se vivia antes. Després tenia molt interès en la pubertat, en la joventut.
Expliquen sobre la seva vida abans de venir a Barcelona o sobre la seva vida romàntica o els seus fills. Eren temps diferents, era més difícil.
El projecte vol preservar la memòria oral del barri i promoure l'arrelament del jovent al territori. Una iniciativa que, a més, permet construir ponts intergeneracionals.
Ha sigut una forma d'apropar-los, d'escurçar aquestes distàncies que hi ha entre les generacions, que molts cops també els adolescents, com he dit abans, es veuen potser també una mica estigmatitzats. Potser la gent gran també estan estigmatitzats per part dels adolescents i era una manera d'apropar-los, de compartir moments.
La publicació també consta d'un cançoner amb il·lustracions fetes per l'alumnat, un recull de les cançons populars que les dones participants recorden de la seva infantesa.
Yo me salió en aquel momento, Mambrú se fue a la guerra, de un chico que se fue a la guerra, y el dolor pues, de toda la familia y de todo esto, las despedidas, y mi padre le tocó, y yo creo que fue más que nada, me acordé de mi padre en ese momento.
El patio de mi casa es particular.
A més, el cançoner il·lustrat es pot consultar i també escoltar a internet.
Amb l'objectiu de promoure el cinema en català entre els més petits, el Departament de Política Lingüística ha organitzat un nou cicle de cinema infantil en català. Aquesta iniciativa compta amb la col·laboració del Consorci per la Normalització Lingüística i a l'Hospitalet. Fins a finals d'abril es podran veure 4 pel·lícules doblades al català als cinemes Filmes Gran Via a un preu reduït.
Torna al 5, el cicle de cinema infantil en català a l'Hospitalet amb l'objectiu de promoure l'ús de la llengua catalana en espais d'oci familiar. El programa, organitzat pel Departament de Política Lingüística, compta amb la col·laboració del Consorci per a la Normalització Lingüística i a la ciutat és possible gràcies a l'acord entre el Centre de Normalització i Filmex Gran Via, on es projectaran 4 pel·lícules infantils en català i a un preu reduït.
Sobretot és treure el català de les aules i fer que els infants de l'Hospitalet puguin veure doncs, consum de cinema infantil en català. Si nosaltres volem que els nostres infants s'identifiquin amb el català, és molt important que els herois i heroïnes de les pel·lícules també puguin expressar-se en aquesta llengua. Sabem que han passat més de 24.000 persones durant 17 anys i que l'any passat, per exemple, van ser més de 760 persones i són dades molt significatives.
La joia de la corona d'aquesta exposició, la brúixola Estrada.
Aquesta edició del cicle començarà aquest cap de setmana amb la projecció de la pel·lícula Tom i Jerry aventuren el temps als cinemes del Centre Comercial Gran Via 2 a un preu de 4 euros amb 90 cèntims. Hi haurà 2 oportunitats per poder veure els films en una sessió dissabte a la tarda i una matinal el diumenge. Els infants i les seves famílies també podran gaudir de les pel·lícules L'Olivia i el terratrèmol invisible l'últim cap de setmana del mes de març i a l'abril, els dies 18 i 19, es projectarà El rei de Reis, mentre que el cap de setmana del 25 i 26 d'abril serà Pollet Llebre i El secret de la marmota, la pel·lícula escollida. Amb aquesta iniciativa es pretén fer créixer tant l'oferta com el consum de cinema infantil en català a sales de tot Catalunya.
Les ulleres ha descobert la sopa d'all.
Alça!
La neta de l'editor hospitalenc Josep Janés ha visitat el programa d'aquesta casa Taquilla Inversa per repassar el llegat del també poeta i periodista. Elisenda Hernández va oferir fa uns dies una xerrada a la biblioteca Josep Janés per repassar la trajectòria del seu avi. Va ser poeta de breu producció amb només 3 llibres publicats, però editor de llarg recorregut amb 1,5 milers de títols editats. Josep Janés està considerat un dels editors més cèlebres del segle XX a Espanya.
Ell tenia una concepció com molt romàntica del llibre, no? I per ell era no només el seu contingut, importantíssim també, però també tenia molta cura de la forma, no? Tenia molta cura de la tipografia, la maquetació i això, com tu deies, no? Amb l'objectiu de crear un objecte de valor, gairebé una obra d'art. Això és una idea que segueixen moltes editorials actuals, no?
La pintura i la joieria són les disciplines artístiques protagonistes de les noves exposicions mensuals al Centre Cultural La Bòbila. Es poden visitar fins a finals d'aquest mes de març.
Els passadissos del Centre Cultural La Bòbila acullen les pintures d'alumnes i exalumnes de Gàlia Karen, persones d'edats compreses entre els 9 i els 83 anys i amb estils molt diferents.
Per a mi era interessant també unir mis exalumnos perquè sempre és bueno mirar el progrés que comparten sus experiències noves per als alumnes que estan, les animen. Usen distintes tècniques, i aquí és rotuladores, aquarela, també óleo, acrílico, gouache, entonces todo lo que quieren expresar. Y estilos son distintos, ¿verdad? Es como arte clásico o a veces anime, ilustración de moda.
De la pintura i el dibuix a les joies de l'hospitalenca Paca Hernández. Fa 9 anys li van plantejar de fer peces utilitzant com a fil conductor la relació entre el concepte del temps i un artista. Ella va triar Camarón de la Isla.
No tant Camarón com a cantador, que també, sinó com que va viure tota una transició amb el temps, des que va néixer fins que va morir. A Espanya van passar moltes coses, al món del flamenco, moltes. Ell era un gitano blanc, ros, que per això el gitano li deien que no podia ser gitano, i tota la seva vida, tot el món de la droga, o sigui, tot el que va passar.
Aquestes peces de joieria estan fetes de materials com el ferro, l'or i el coure.
El seu pare, la seva família tenia una fraua de ferro, els gitanos sempre porten or, vaig pensar que això que era or, que era ferro, que ell era blanc, però que també tenia aquesta part fosca de la droga després. Que era molt fràgil, encara que semblés que era molt, molt dur. I amb aquests conceptes i aquests colors, i ahir vaig començar a fer peces de joieria.
Les dues exposicions, Dibuixem el món i El temps i Camarón, es podran visitar fins al proper 27 de març.
La secció de natació amb aletes de l'Associació Esportiva Bellesport viu un moment dolç. L'entitat ha crescut pel que fa al nombre d'esportistes i també ha fet un salt qualitatiu aconseguint títols importants com el campionat de la Winter Cup.
Aquesta temporada, la secció de natació amb aletes del Bellesport viu una autèntica revolució. L'entitat ha passat de tenir una desena de nedadors a arribar a 50 esportistes, la gran majoria vinguts del Club Natació Mediterrani.
Hem començat aquest nou projecte amb el Bellesport. Nosaltres veníem del Mediterrani i bueno, el Bellesport ens va obrir les portes. Hem vingut 40 esportistes de l'altre equip. El Bellesport tenia pocs esportistes, llavors ens van obrir la porta, volien tenir un projecte competitiu, llavors nosaltres vam acceptar i endavant.
El creixement del Bellesport ha representat un salt quantitatiu, però sobretot qualitatiu. Un increment de nivell que ja l'han portat a conquerir èxits com el campionat de la Winter Cup.
Com a competició destacada tenim el top 8, que eren els 8 millors de cada prova a nivell nacional. Després hem tingut la Winter Cup i així com a destacar també el campionat d'Ordizia, un Open que es fa en piscina curta, que aquí també van fer un altre rècord d'Espanya en relleus.
El club ja acumula 3 rècords d'Espanya i 4 de Catalunya en el que portem de temporada. A més, 12 esportistes del Bellesport han estat convocats per la selecció catalana. Però on es fa més evident l'èxit és en les convocatòries internacionals del club. 4 nedadors i el seu entrenador participaran al Mundial Universitari d'Egipte.
Estar convocats en aquest campionat doncs, és... ens estan reconeixent doncs, realment el mèrit que té estar estudiant un grau universitari i poder-ho compaginar amb venir a entrenar cada dia a la piscina.
Amb molta il·lusió i amb moltes ganes d'entrenar i demostrar els entrenaments de cada dia a Egipte.
És un repte bastant difícil, on he de donar una talla a nivell mundial i amb moltes ganes, ja que m'han valorat el seleccionador i l'staff espanyol.
També competirà internacionalment Josu Goya, que s'ha classificat pel Mundial de Corea del mes de juny.
És una alegria tremenda perquè, bueno, ir a la selecció espanyola no és nada senzill, no és fàcil i tienes ese... bueno, sí, ese objetivo grande a final de temporada.
Per seguir sumant èxits i guanyar competitivitat, l'equip demana una aposta ferma per la secció de natació amb aletes.
I amb la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Més recursos per atendre l'alumnat, incrementar l'oferta de places i més centres educatius per la ciutat. Aquestes són les principals reclamacions que es van sentir ahir a la tarda a la plaça de l'Ajuntament, on 120 persones es van concentrar per denunciar la situació d'emergència educativa a la ciutat. Una protesta que va estar convocada per l'Assemblea Educativa de l'Hospitalet. Samarretes amb valor és la darrera iniciativa del Centre Especial de Treball de l'Associació Alpi. Es tracta d'una línia de producció per estampar i personalitzar equipacions, samarretes, bosses o tasses. Així convida entitats i particulars a fer que els seus productes tinguin també valor social. Tom i Jerry aventuren el temps. Encet aquest cap de setmana als cinemes Filmes Gran Via una nova edició del Zinc, el cicle de cinema infantil en català amb l'objectiu de promoure l'ús de la llengua catalana en espais d'oci familiar, una iniciativa que compta amb la col·laboració del Consorci per la Normalització Lingüística de l'Hospitalet. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.